Xifres, però molt no ha... lluny dels, clar, no dels ha... davanters.
Clar, clar. Bueno, això em referia.
En fi. De tota manera, que jo entenc i en formo part d'aquesta eufòria que tenim ara, que venim de veure el partit d'ahir, que és una exhibició, i venim del partit contra el Madrid, i fins i tot inclouria el partit contra l'Atlètic de Madrid, que malgrat el resultat és un sí. molt bon partit del Barça, però no hem d'oblidar que aquest equip que té aquesta mitjana de gols ha fet els partits que ha fet el desembre. Vull dir que...
Exacte, vull dir que... Ningú està dient que això no, sigui immutable. Ara, jo,
vull dir que el desembre, per molta mitjana que tu tinguis, el desembre t'ha costat molt imposar-te als teus rivals.
I arribarà un moment, per descomptat, quan arribin les últimes rondes de la Champions, si és que hi som, no farem 3 gols per partit, com és lògic, i fins i tot pot ser que tornis a encallar, perquè no sabem si es van encallar per una qüestió mental, d'energia, no sabem per què.
Mm-hmm. Imagina't si no s'arriben a encallar els números que tindrien.
Clar. La qüestió és que passi el que passi al final de temporada, jo fa bastant temps que no m'ho passava tan bé veient el Barça jugar a futbol. Partits com el d'ahir, sincerament, la perspectiva que tenia jo del partit d'ahir és tràmit, guanyar, perquè venen d'Aràbia, amb un entrenament, cansats, amb les ulleres de sol. Hosti, és una exhibició de futbol, vaja. No. Hem tornat a l'època en què no et pots perdre un partit del Barça perquè llepes.
Que dóna gust anar a passar fred.
Ah, Àngela Maria, sí, ara vindrà la Laia.
Jo crec que l'entrada ahir a Montjuïc és significativa, eh?
46.000.
Segur que hi havia molt andalús, molt bètic, tot el que tu vulguis, però ahir amb la quequeia i a les 9 del vespre d'un dia laborable, 46.000 persones.
Que valen l'entrada.
Ah, sí. Tal qual.
Molt bé, doncs estem encantats de la vida. Salmo, alguna cosa més?
Res més.
Mercès.
Vagi bé.
Només 2 minuts de retard sobre l'horari previst. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
Esteu Catalunya Nit, amb quins continguts?
Doncs mira, una notícia que hem sabut fa molt pocs minuts i és que ha mort el director David Lynch de pel·lícules...
Ostres.
Sí, pel·lícules tan conegudes com... Bé, pel·lícula i sèrie Twin Peaks, però Carretera Perduda, Dune, L'home elefant, Vellut blau... Mulholland Drive, Una història de debò, Cabeza borradora o Eraserhead, un dels guionistes i directors amb més personalitat, que havia guanyat la Palma d'Or a Cannes, li havien donat només l'Oscar honorífic, doncs ha mort avui. Aquest dilluns hagués fet 79 anys, si no m'he descomptat en el càlcul.
Avui era el seu aniversari.
Dilluns els hagués fet. Dilluns n'hagués fet 79 anys. El passat mes d'agost va comunicar que tenia un emfisema pulmonar i fa molt poqueta estona, hem conegut la seva mort. És una notícia que ampliarem al Catalunya Nit i que comentarem també amb l'Àlex Gorina, que l'havia conegut, fins i tot.
Gorina els ha conegut a tots.
Els ha conegut a tots. Els bons els ha conegut a tots, i alguns de no tan bons.
Això t'anava a dir.
També. Seguim molt pendents de l'alto al foc. Ahir vam dedicar molt bona part del Catalunya Nit a explicar el que era una notícia gairebé d'última hora, i continuem pendents de que Benjamin Netanyahu, el primer ministre israelià, el firmi. De moment ja sabem que no serà avui, o sigui que fins demà al matí continuarem amb els dubtes de si l'acaba firmant o no. Entrevistarem el Catalunya Nit Raquel Martí, que és directora executiva a Espanya de l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina. Una de les coses que explica la Raquel és que una vegada hi hagi l'alto al foc, només treure la runa, desenrunar tot el que s'ha fet malbé, comportaria 14 anys de feina.
Mare
només
meva.
De treure la runa. Perquè n'hi ha molta i perquè hi ha milers d'explosius sota la runa i cadàvers, que és una feina que no es pot fer allò amb màquines i ràpid. Per tant, intentarem dibuixar també tot això. Parlarem també del malestar que hi ha entre alguns alt càrrecs de la Generalitat, perquè feia 4 anys que feien 2 dies de teletreball i ara això se'ls acaba. La Generalitat ha decidit, el govern, que han d'estar presencialment els 5 dies a la setmana a la feina perquè són necessaris per prendre decisions. Ells discrepen, parlarem d'aquesta polèmica, i avui també estarem amb la nostra unitat mòbil a Torre Baró, i aquí a l'estudi tindrem la neta de Manolo Vital, Joana Vital. Parlarem de l'impacte que està tenint el 47 al barri barceloní, abans que dissabte hi hagi l'entrega dels Premis Gaudí, que tenen rècord de nominacions amb 18.
Molt bé, doncs bastant de cinema, sí. per unes causes o per unes altres, exacte. Malauradament amb la mort de David Lynch pel mig, però per qui anirà el Catalunya Nit? A partir de les 10 amb el Manel Alias al capdavant. Gràcies, Manel.
A vosaltres, fins ara.
Pop-up vespre. Amb Sònia Gelmà.
Es manté l'empat a 0 a Sant Mamés entre l'Atlètic Club de Bilbao i l'Osasuna. Jo no sé què passarà si no passa l'Atlètic. No tindrà rival al Barça, aleshores.
No.
I exempt dels quarts.
Igual juga com a local a Sant Mamés contra algú.
Minut 34 de la primera part, també a Noeta. De moment aquí guanyen els bascos, Reial Societat 1, Rayo 0.
Per cert, espero equivocar-me, però diria que s'ha fet mal al genoll, en el genoll i Arzabal. No sé si ha acabat tornant, però no feia gaire bona pinta. Ho dic perquè ha estat l'autor del gol i perquè ja va tenir una lesió molt greu de genoll.
Tinc a la Sònia Oleart per aquí. Sònia?
Hola.
Aquesta tarda ho comentàvem a la redacció, i hi havia el partit benèfic per l'ELA a l'Hospitalet, sí. amb presència de diferents famosos, recordem, partit solidari, molt interessant, que a més heu pogut seguir si estàveu atents a Esport 3. No, m'ha cridat l'atenció que hi havia el Pequeño Nicolás, entre famosos, Pequeño Nicolás.
No?
Sí. Vaja, no sé si feia d'àrbitre o de jugador, però...
Era l'àrbitre, eh? Sí, imagina't.
Sònia, al marge d'aquest apunt rosa dintre del programa, què poden els oients que s'incorporen ara recuperar de la primera hora del Tot Costa?
Hem parlat de la Mínia Mal i el seu espectacular...
Un moment, Sònia. El micròfon de la Sònia avui no està gaire...
És com si entressis de lluny, com si no estigués obert el teu micròfon. A veure, tornem a provar.
És culpa de Bernat Soler.
És culpa de Bernat Xulé.
Sí, posa la ràdio i s'acorda. Té una cosa tan senzilla.
No, però és que el problema és que et sentim de molt lluny. Que
ara,
com si no estigués... Sí, com si no estigués encès el micròfon.
Mira, mentre recuperem la Sònia, passo un moment per Fontajau. Xavi Soler, a prop del descans, diguem que ens movem en el límit, eh?
Ara seria el moment d'àrbitro a l'hora, perquè està guanyant de 14 l'uni, els 12 és la renda, ataca el Peig per situar-se en 12, falta personal de l'uni, 40-26 més 14, si això acabés ara, l'uni seria equip de quarts de final, però encara queda un minut de del segon quart i tota la segona part.
Fins ara, Xavi.
Fins ara.
A veure si tenim per aquí la Sònia Oleart. Hola.
Ara millor. Ens estaves explicant.
Que... És màgia.
Màgia, doncs. Sí. Què podem recuperar de la primera hora del Tot Costa?
Que hem parlat de la Lamine Yamal i el seu espectacular partit d'ahir davant el Betis. Hem intentat respondre a qui en recorda més. Hi ha opcions variades. Messi, Neymar, Maradona. Hem parlat del nou fals nou amb la Mireia Vera arran del partit d'Olmo. En aquesta posició, i el Salmurri ens ha fet una comparativa de les temporades més golejadores. Per tant, si voleu més detalls de tot això, heu de recuperar aquesta primera hora del Tot Costa, avui amb la Mireia Vera, el Jordi Grau i el Santi Jiménez.
I farem la crida habitual als oients que s'estiguin pensant si ens volen rebre a casa seva. Mira, avui que tenim el Grau i el Santi, aquest any el Dia Mundial de la Ràdio cau en dijous.
Mm-hmm.
Per tant...
On hem d'anar? Bé. Estem entre Miami i Mataró.
Sí, a nosaltres ens agrada...
Com digueu, som obedients.
Costa, ja ha de començar a parer-me.
Al Costa li agrada molt Miami, i a mi em faria gràcia a Mataró, que tenim una invitació dels capgrossos per anar-hi.
Tenim diverses, de diferents llocs.
Sí, sí, de diferents llocs, sí, però la Mataró Sabadell, concretament és dels capgrossos. Sí, hi ha una de Sabadell que també
tira
és molt interessant.
Tira la terra, no? Tira la terra.
Bé, el Maresme sempre està bé per...
Clar,
per
tant, que sí.
Jo no penso anar a cap lloc que no sigui aquest estudi,
Escolta'm, Santi.
Bé, doncs ens rebreu... Podrem venir...
Podem anar a casa teva, Santi, què et sembla?
Ni a conya.
Per què?
Mira, podem anar a casa de Santi Jiménez.
Estaríem la mar de bé i no t'hauries de moure de casa.
Només perquè vingui la Sònia i estigui amb el gos, que serà molt graciós per tots.
Home, i tant, serà molt divertit.
Ho estic superant, això del grup, Santi. Bé, doncs ja ho sabeu. Podeu entrar a catradio.cat i ompliu el formulari d'inscripció.
On no hi hagi línia de metro no em moc, eh?
I aleshores, bé, el tot costa vindrem amb vosaltres.
Eh?
El Grau, veig que hi ha voluntat de presenciar també el programa. En el cas del Santi haurem de negociar, ja veurem, potser a Miami, potser li interessa...
Jo soc més obedient, jo em dec una mica a la casa.
No sé si a Miami...
O la cuenta que me trae, Santi.
A Miami, potser...
Ja tu t'entenc, però
a mi tot
és qüestió d'una oferta.
També li podeu posar un taxi, aquest senyor, no?
Home, i tant, home, el portarem fins allà, això no hi ha problema.
No? Que no arriben els taxis a Mataró?
A Mataró van trens i taxis, també hi arriben.
Et faran de la Renfe, eh? Cuidado. Són capaços d'enviar-te un bitllet de Renfe.
Hi ha uns busos a Mataró, molt puntuals, que apareixen cada mitja hora.
Si ens convideu, la Sònia i jo segur que venim, el Santi ja veieu que no està tan clar, però, en fi, ho negociarem.
La Mireia no ha dit res, per tant, la Mireia la fiquem dins.
Miami, sí, no, Mireia?
Vinga. Què collons, Miami, ni què Florida
Beach? Què passa amb Califòrnia i tots els bois de la vida? Sí, clar, Califòrnia també.
Que no vol anar a Miami. Ara a Califòrnia estan una mica liats per...
Sí, ara potser no seria el moment.
No fem programes de Ràdio. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
Avui el Barça ha comunicat la venda dels seients VIP que li van permetre accedir a l'1-1 i inscriure Dani Olmo, ni que sigui de manera momentània. I anava a dir, ens han donat algun detall més, però no sé si seria ben bé això.
No, o com a mínim els detalls interessants no. Ha fet el comunicat al web on s'anuncia aquest acord d'explotació d'ús d'aquests 475 seients. Quan veus el titular, obres el comunicat, dius, oh, per fi, és oficial. Però bé, el comunicat, evidentment, no diu menys coses encara de les que ja va anunciar fa dos dies el president. Per tant, ara, dins aquest comunicat, és cert que hi afegeix l'informe de la Comissió Econòmica, que segons el comunicat ja tot aquest acord de patrocini ja ha passat a un informe positiu per part del compliance del club i també d'aquesta comissió esportiva. En aquest mateix comunicat sí que parlen d'aquests inversors, però segueixen sense dir el nom, per clàusules de confidencialitat, que diuen que no, que aquests grups inversors no volen que se sàpiga el nom i que per això no diuen els noms.
Espera't un segon, Laia, que compte que encara no anirem a Sant Mamés, eh?
Acaba de marcar l'Osasuna un autèntic golaç.
Està jugant molt bé, eh? M'estim mirant de reull i està jugant molt bé l'Osasuna.
Doncs un golaç amb una jugada per la banda dreta i vas dir el jugador que...
Aymar Oroz.
Doncs Oroz, d'un xut que semblant... Enteneu-me, per la manera com entra dintre la porteria, el de Condé, amb molta violència i que toca la part de dalt del travesser i va directe. Però, bueno, molt bon gol.
Molt difícil,
bon
perquè a més la centrada li queda una mica enrere. Jo crec que està entre el golaç i un puntet de sort de clavar-la o la clava, però vaja, és un autèntic...
És un autèntic golaç.
Golaç. I, per tant, minut 40 de la primera part, Atlètic Club 0, Osasuna 1.
Molt bé, doncs ara mateix Osasuna-Barça als quarts de final de la Copa del Rei, que se sortejaran dilluns.
No és plaça fàcil, tampoc. Perfecte.
Tampoc. Vaja, aquesta temporada ja vam prendre mal. Tot i que és possible que no hi anéssim amb Sergi Domínguez.
L'informe de la Comissió Econòmica.
Deixa'm, per si algú s'acaba d'incorporar a l'entrada del Tot Costa, que no, que hi ha un sorteig dilluns, el que passa
sí,
que ja nosaltres donàvem per fet que
tot
s'ha
de dir.
Sí, exacte, sí. Ara ha quedat com molt seriós.
I que els partits no es juguen fins al febrer.
Molt. Cert.
Sí.
Ui, la cara
del
Verde no ho veu gens clar.
No. És que està molt bé Osasuna.
Sí. La Laia ens estava explicant...
Intentant explicar. No sabia que apassionava tant el partit Osasuna.
El comunicat del Barça d'avui no aclareix, com no s'havia fet fins ara, el nom de les empreses o fons d'inversió o el que sigui que han comprat aquests seients VIP del Barça.
De l'Orient Mitjà posava el comunicat, però sense dir el nom per això.
Va ser més concret la porta, que crec que va dir de Qatar i Dubai, que no pas... el comunicat.
Bé, el cas és que no sabrem els noms d'aquests inversors.
Cap allà.
Cap allà.
Sí.
Exacte.
Bé, no ho sabrem, com a mínim, per part del club, perquè és evident que no tenen cap intenció de fer-los oficials. Però
perquè els inversors no volen.
Des del moment en què hi ha un gran motiu per qual no volen que ho sapiguem, mentre tota la curiositat del món per saber quines són aquestes empreses.
Perquè tu ets molt curiosa.
Sí, 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 certament.
Bé, a l'informe de la Comissió Econòmica, evidentment és un informe de 4 fulls i mig, on tot és molt positiu, aquest acord, és fantàstic, el que ha aconseguit el Barça, amb aquesta explotació de 475 seients, que representa un 5,5% de tots els seients VIPs que tindrà el nou estadi, que són 8.000. Aquest mateix informe parla que l'import total que ingressaran oscil·la al voltant dels 100 milions, és a dir, tampoc la xifra concreta, oscil·la al voltant dels 100 milions, i que ara ja s'han ingressat una mica més, aquest 50% dels 100 milions, i que la resta s'haurà d'ingressar en els pròxims 18 mesos. El pròxim any i mig el Barça haurà d'ingressar, doncs, el que quedi per aquests 100 milions d'euros que paguen els inversors per el dret a explotar els seients. Coses noves que digui aquest comunicat o aquest informe vaig a la Comissió Esportiva, que és una cosa que ja va mig dir el president, també, que el preu fixat de l'abonament s'anirà actualitzant any rere any, vull dir que ara és al voltant d'uns 22.000 a la temporada, però això any a any es pot anar actualitzant sempre tenint en compte els preus que hi ha al mercat, i que els compradors poden revendre com vulguin aquests seients, és a dir, el poden revendre partit a partit o fer packs, o fins i tot durant 30 anys, doncs fixeu-vos si poden fer diferents fórmules. Aquests seients són de zona llotja, que és el que ens imaginàvem, també posa de zona jugadors, són aquests que hi ha darrere les banquetes, i diu en un moment de l'informe que és un preu de mercat, aquest preu que han establert de 22.000 euros la temporada, relacionat amb que han estat estudiant operacions fetes en estadis dels Estats Units i del principal competidor, que evidentment doncs,
és el Madrid.
És el Madrid, però
no el citen,
no el citen en l'informe, una cosa molt curiosa. Bé, doncs aquest és l'informe de la Comissió Econòmica, que ho veu tot fantàstic, i sí que avisa allà al final de l'informe, posa un punt que espera, diu, recomana, com és exactament, no, espero que us ho dic, que ho tinc aquí.
Que s'ho gastin en tornar deute i no en fitxatges.
Sí, exacte, sí.
Seria una gran recomanació.
Està bé, jo crec que sí, sí. És coherent. Sí, amb aquest tema del Madrid, amb el Bernat Soler, ens hem fixat amb aquesta operació, que és certa que el Madrid ja l'ha feta també dels seients VIP, en el seu cas ha comercialitzat més seients, són 1.000 seients VIP, tots són al voltant de la llotja, són molt bons, destaquen, gent que ha participat d'aquesta operació, i aquests 1.000 seients tenen un preu de 200 milions d'euros per el dret de l'explotació.
A 30
més
anys,
o menys,
també?
A 30 anys. Oh. Aquí 200, més o menys seria...
200.000 euros.
No.
200 milions a 30 anys.
El Barça ha ingressat 100 milions per 475, el Madrid 200 milions per 1.000.
Ah, d'acord.
Aquí
ve a ser el mateix. Va,
ara, sí que és cert que després cada seient per temporada, l'abonament, el Madrid fa pagar 100.000 euros.
I el Barça, aquests 22.000 que has comentat.
La diferència...
Ara mateix és el preu, perquè aquest preu pot anar pujant.
No, també.
Diguem?
Els anys.
No, diu que són 30 anys.
30, també. El Madrid 30 i el Barça 30.
Que les mateixes empreses hagin estat a les dues.
El que passa, la diferència aquí...
Me'm sorprendria molt, que el Barça i el Madrid treballessin amb les mateixes empreses, però potser seria una opció.
No, bé...
El contracte és bastant semblant.
Sí, bé, han treballat per qüestions d'hospitalities i de gestió d'estadis, han treballat amb la mateixa.
Sorpresa.
Però sí que la diferència, d'això m'ha només dit això, la diferència sí que és que pràcticament el doble. Per partit a les seients VIP del Madrid et surt a 4.000 euros, el que li costa, i al Barça li costaria aquest seient VIP 1.000 euros.
Bé, no ha estat un gran exercici de transparència, però, en fi, com a mínim avui ja sabem de manera oficial aquesta venda.
Està la tarda molt animada, la Copa del Rei. L'Osasuna ha fet el segon a Sant Mamés, de penal, un penal bastant clar, s'ha de dir. Budimir no ha fallat i, per tant, Atlètic 0, Osasuna 2, al minut 46 de la primera part, és a punt d'acabar aquesta primera part, i la Reial Societat ha fet el segon aquest partit, que és davant del Rayo, Reial Societat 2, Rayo 0, un xut molt potent des de fora de l'àrea. És cert que la distància era suficient, potser, però és veritat que anava molt al racó de la porteria, no hi ha pogut fer res al porter del Rayo. El cas és que Real Societat 2, Rayo 0.
Molt bé, de la qüestió del... Ep, ja salta l'organet, doncs vinga, fem-ho tot.
Sí, els seients VIP ja està. Deixa'm només dir que ja que hem estat parlant amb gent, observadors externs, especialistes d'aquest tipus d'acord, coincideixen a dir que és un bon acord, que segurament no hauries pogut treure més diners, Doncs segurament sí, perquè el Madrid ha pogut treure una mica més de diners, però que en general és un bon acord.
Bé, tenint en compte que anaves amb una certa pressa, per no dir que amb una pressa agònica, doncs en general, com diu la Laia, la gent que ja entén convé que és un bon acord pel Barça. I el Barça reservat, que ja teniu penjat a les xarxes digitals de Catalunya Ràdio, el web, a l'app, allà on vulgueu, avui es parla del clàssic del mes de maig, que ara mateix no està gens clar on es jugarà.
Exacte. No tenim clar l'estadi on es jugarà el Barça-Madrid del mes de maig. Què passa? Què passa? Va, és que no, quan acabin els partits us venga el tema, perquè si no... És molt difícil.
Jo estic per suspendre el tot costa i començar ara per dir...
El Rossell!
Centrades de la dreta d'Iñaki Williams, després d'un intent de cop de cap, li arriba la pilota a Nico Williams i la clava també. Un altre gol molt maco.
Bueno, la Copa mola, eh?
La Copa mola.
L'afegit de la primera, eh? Total, sembla que anava al descans amb 0-2.
Exacte. 1-2, i això vol dir que està molt viu el partit a Sant Mamés. Encara el Barça ja acabarà Sant Mamés. Ara mateix, Atlètic Club 1, Osasuna 2, quan és a punt d'acabar aquesta primera part, i la Laia ens podrà explicar tranquil·lament.
No, ens hi quedem. Els últims segons, sisplau.
No feu conya, perquè cada cop que anem a Sant Mamés a la Copa, palmem. I no ens
hi està anant molt bé últimament, no.
Laia,
no sé si podré. Jo necessito una continuïtat, regularitat per poder explicar les coses. No ho sé. Bé, a què no sabem on es jugarà el Barça-Madrid del mes de maig. I fins aquí. No, a veure, la situació actual és que el Barça ha demanat aquesta pròrroga pel lloguer de Montjuïc fins al 30 d'abril. Treballen a contrarrellotge per poder jugar el mes de maig a l'Spotify Camp Nou. Segons el Barça, això encara a dia d'avui mantenen aquesta opció de que el mes de maig volen ser a l'Spotify Camp Nou, on hi podrien jugar fins a 3 partits, si comptem la possible, suposada final, semifinal, perdó, de Champions, el Clàssic i el partit amb el Villarreal. Aquest és el gran objectiu del Barça.
És a dir, que l'abril ja el descartem, eh? L'abril ja no jugaran al Camp Nou.
No. L'objectiu és el mes de maig poder jugar els dos partits de Lliga, i si tenim la sort de la semifinal de Champions, també. Però, clar, ara mateix, en aquests 3 mesos i mig, això implica que el Barça hauria d'acabar...
Mitja part, se'n va més.
No, un cop. Vinga, va. Sorpresa, no. En aquests 3 mesos i mig, el Barça hauria d'acabar d'aixecar els 10-12 metres més de les estructures metàl·liques que ara hi ha, posar l'anella i, a partir d'aquí, preparar l'estadi perquè els aficionats puguin entrar-hi, els seients, la gespa, els accessos, i amb tot això tenir l'okay dels bombers, que encara no el tens, perquè evidentment no tens l'okay dels bombers, i que l'Ajuntament et doni la llicència d'activitat parcial. Tot això
parada
només
noeta.
3 mesos.
Ara ja anem.
Parada
la gespa no és cap conya, perquè és que segurament posar la gespa és una cosa més o menys ràpida, però és que ara mateix, on hi hauria el terreny de joc, hi ha excavadores, hi ha material...
La UEFA no diu que si comences a jugar a fase d'eliminatòries en un camp no podràs jugar en un altre camp eliminatòries?
No, mira, això és una petita bona notícia que ja té el Barça, que és que ja té l'okay de la confirmació de la UEFA, que pot fer-ho en 2 estadis diferents, les eliminatòries.
Així podria jugar a la semi, la podria jugar al Camp Nou.
Sí. Això d'aquí...
Bona notícia.
Això...
Una bona notícia.
Té bé. Voleu el penal o no?
No, confirmo que hi ha penal a l'Oeta, però pot escurçar diferències
del Rayo,
imagina't. Molt bé, interessantíssim això, imagina't. Molt bé.
En el descompte, eh?
Què passa? És, amb aquests 3 mesos i mig, tot això que he dit, es fa difícil de pensar que d'imaginar que el Barça ho pugui tenir. Per tant, quina seria l'opció? Demanar una pròrroga més al Barça a l'Ajuntament per el mes de maig també seguia jugant a l'estadi Lluís Companys. Problema, que al maig, BSM, que és l'empresa que gestiona l'estadi Lluís Companys, ja té aparaulats concerts. Grans concerts de gires mundials, com els Rolling Stones, que entre la seva gira mundial, les peticions que ha fet és fer l'inici d'aquesta gira a Barcelona. Això és mitjans de maig.
Clar.
No està tancat, això, evidentment. No està tancat, però l'empresa BSM té grans contractes amb aquestes productores musicals que porten aquests concerts i d'altres de fa molt, molt temps, i que són contractes difícils de trencar.
I perds molts diners.
I per banda de que per la ciutat, que els Rolling Stones no vinguin aquí i hagin de començar un altre lloc, bé, doncs...
És que no comenci a desembre més.
Llavors, ara mateix, tots els escenaris estan oberts, tots. El Barça està demanant a l'Ajuntament ampliar els permisos per ampliar més els horaris de treball, és a dir, el seu ideal era treballar 24-7, 24 hores, 7 dies, perquè en grans obres això es podia fer. Demanen ampliar com a mínim més horaris per tenir més temps i accelerar les obres. Però quan diem que estan tots els escenaris oberts, és que també es contempla, evidentment, que aquest clàssic s'hagi de jugar en un estadi fora de Barcelona. Fora de Barcelona... I aquí diem estadis que són més a prop i estadis que potser queden més lluny.
Miami.
Bé, home, potser és massa lluny, no estaria mal, no estaria mal.
Si tu no, vull dir, però si tu no el pots jugar a Barcelona, a la, és l'oportunitat de la Lliga per endur-se el clàssic, que és el que, no?
Fas un favor a la Lliga, tu tens ingressos...
Exacte.
Bé, en tot cas...
Seria bestial que tinguessis, t'estiguessis jugant a la Lliga...
I no tinguis camp.
I haguessis d'anar a jugar al clàssic fora de casa teva, eh?
Clar, però... jo, aquest 2025,
ja sé que el Barça està de lloguer, eh? Però ara mateix és casa seva. Està de lloguer, però Montjuïc és casa seva.
Sí, clar, però és que...
Però tu a l'Ajuntament li vas dir que el, quan... que el febrer... No, li vas dir que el novembre te n'anaves.
D'això m'estic queixant.
Ja, ja.
En fi, veurem com...
Al final l'Ajuntament és qui té la paraula i sempre, malgrat aquests contractes, si l'Ajuntament diu que, el lloguer s'allarga i que el Barça ha de quedar-se a Montjuïc...
Aquesta és l'altra. Jo entenc que el Rolling Stones és una cosa bastant icònica, però no m'imagino l'Ajuntament de Barcelona dient-li al Barça, no, és que tens la semifinal de la Champions, i ara estic imaginant molt, molt en positiu, vés a jugar a Cornellà, per exemple. En fi, veurem com avança, però és el, tot això és el...
També és difícil de defensar. Doncs mireu, al final, en aquesta gira, els Rolling Stones no passen per Barcelona perquè resulta que el Barça té un partit per jugar.
Sí, sí, també.
I se'n van a Madrid.
També costarà gent del país que ho entengui.
Que l'alternativa és que se'n vagin a Madrid.
Bé, no sé quina seria l'opció dels Stones, però...
No? El Bernabéu ara mateix no.
No, estan parlant de Sevilla.
Cartuja.
Molt bé.
Cartuja i Montjuïc.
Probablement els fans dels Rolling Stones que ens estiguin escoltant pensaran a mi que...
Que m'expliqueu, no?
Som en foto on jugueu a la semifinal de la Champions.
Jo els vull aquí.
Aquí prendrem mal.
Sí, aquí l'única persona que té un gran problema es diu Carles Domènech.
Carles Domènech?
També, vull dir, no sé, pels concerts que va i tot això.
Ah, val.
No, sí, no se'n perdiu. No,
li agrada molt als Stones, però vaja, tampoc...
I el Bruce,
el Carles, jo crec que els deu haver vist unes quantes vegades, tampoc sí, li
no en tenen mai prou, aquesta
tampoc
gent.
Li els és més, li coincidiria amb la TDT i tampoc hi podrien. Laia, gràcies.
No, una cosa només, que el reservat... parlem també de primes dels jugadors.
Ah.
Que tinc Javi Miguel al reservat. Ui. I... Xavi Campos i Bernat Soler, que ve amb historietes dels jugadors i els directius a Aràbia.
Ja el podem recuperar, ja està penjat, eh?
Sí,
sí. És el primer que farem quan acabem el programa.
Laia.
Bé, sobretot quan acabin els partits de Copa, Laia.
Sí, no, si estic, ara jo estic... No, és que em quedo. A veure com acaben els partits. Sí, home.
Molt bé.
No, és broma, va, adéu-siau.
Va, una pausa i anem cap a Madrid.
A Mundo Deportivo. Ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
T'has fixat en la gent rica? Ens referim a aquesta gent rica en sobretaules. En raig de sol, en capvespres, en calma. Rica, riquíssima en riures, en bons moments, rica en tranquil·litat, a deixar-se portar. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues rica en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Nonoka és un centre pediàtric en el qual els dubtes dels pares es resolen amb empatia. Per què ho sabem? perquè ells mateixos ens han explicat la seva història a Empreses de Vanguardia, un espai al web de La Vanguardia per impulsar petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i guanya visibilitat i confiança per al teu negoci.
Una bona cançó és una de les coses més poderoses del món i aquí te la seguirem explicant com ningú altre ho ha fet abans.
Això no és una cançó. Amb Ramon Gené, a la plataforma 3Cat via TV3 aquesta nit, després de Polònia.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Del 15 al 31 de gener, l'ESMUC presenta una nova edició del cicle de concerts gratuïts dels grans conjunts. L'Orquestra Simfònica inaugura la programació el 15 de gener a l'Auditori de Barcelona i el 17 a l'Auditori Enric Granados de Lleida. A més, podreu seguir altres propostes del cicle com la Botega d'Òpera amb la representació de Gesso i Narcisís de Raquel García Tomàs i també la cobla dirigida per Irene Delgado Jiménez, l'ESMUC Jazz Project o els conjunts d'Arrel i Antiga. Més informació a esmuc.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio. En l'origen n'hi havia una. Ara n'hi ha moltes.
Cinema, sèries, documental, plataformes, xarxes.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant. Una finestra connectada a la nova era.
Els divendres a les 12 de la nit, La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per unir-les totes.
Madrid.
El boig de la Castellana.
Afortunadamente tengo el equilibrio necesario que me lo ha dado la experiencia en este mundo de tener el equilibrio y de no seguir esta onda, porque si tú sigues esta onda no sabes quién eres. ¿Eres el mejor o el más tonto? Yo no pienso que no soy el mejor, pero tampoco pienso que soy el más tonto.
Carlo Ancelotti, ¿cree que este equipo necesita algún refuerzo en este mes de enero?
Ya te contesto.
Doncs Carlo Ancelotti, habitualment personatge afable en les seves rodes de premsa, ahir ja ho vau escoltar, jo no diré que va estar descortès, però sí que va estar més tens del que és habitual. David Sánchez, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Ara de seguida repassem l'11 del Madrid pel partit de Copa que juga d'aquí una hora contra el Celta. El tenim, oi?
Sí, el tenim.
I què?
Bé, amb algunes rotacions. Amb l'únic a la porteria, defensa per Lucas Asensio, Rüdiger i Fran García.
Palman, Tchouaméni.
Mig del camp, Tchouaméni al mig del camp, amb Modric i Ceballos, i al davant Brahim, Mbappé i Vinícius. Per tant,
Cau Rodrigo,
Mendy, Cau Mendy i Cau Valverde. Bueno, Valverde, sí, exacte. Valverde, que descansa, i Camavinga.
Camavinga.
Molt bé, doncs veurem de què és capaç el Madrid. David, començo per la part de darrere. Aquesta roda de premsa d'Ancelotti, que a més crec que porta associada alguna informació en les últimes hores que l'haurien cridat a capítol al Madrid, dona una idea del mal rotllo que hi ha ara mateix. Ho dic perquè a mi diumenge, amb el Florentino allà a l'estrada dient-li a Modric, bueno, alguna final tenemos que perder... Em va fer la sensació que, home, evidentment el 5-2 cuia, però que no n'hi havia per tant.
Sí, per donar la sensació que només serà una Supercopa d'Espanya, però sí que és veritat que ja neguita la planta noble del Bernabéu. Si preguntes per la continuïtat d'Ancelotti, com que s'estranyen, però ningú et diu, no, sigue al 100% Ancelotti hasta final de temporada. És a dir, és molt, molt complicat imaginar que marxarà Carlo Ancelotti abans del 30 de juny, però tal com està l'equip, ningú descarta una davallada de l'equip. El partit d'aquesta nit davant el Celta és molt important, ja no tant per la competició en si, que és la Copa del Rei, sinó per veure si hi ha continuïtat o no amb el mal joc de l'equip, que, repeteixo, té molt preocupada la planta noble del Real Madrid.
El partit d'avui te l'imagines com una mena de plebiscit? És a dir, a la mínima que el Madrid faci una mica l'ana que es pot revoltar el Bernabéu, o no n'hi ha per tant?
Jo crec que no, perquè és una afició diferent a la de la Copa del Rei. No tenen res a veure, especialment amb l'afició del Madrid que s'apropa al Bernabéu amb els partits de la Lliga de Campions. En principi és el partit important, parlo de memòria, crec que els propers 6 compromisos del Madrid són un calendari, entre cometes, molt assequible, però avui davant el Celta i després del que va passar davant el Barça a la Supercopa d'Espanya serà un termòmetre per veure com respira el madridisme després de la desfeta davant el conjunt de Hansi Flick. Es parla moltíssim, ja no tant del repàs del Barcelona, sinó de l'ambient al vestidor del Madrid, que ara sembla que ja no és el d'altres temporades, de si Carlo Ancelotti ja ha complert el seu cicle com a tècnic del Real Madrid. És a dir, que hi ha molts dubtes al voltant del Real Madrid, i, com sempre, això marcarà el futur d'Ancelotti, la Lliga de Campions i la Lliga més del Mundialet de Clubs, que també us dic que la planta noble, el Mundialet d'aquest estiu, està al nivell d'importància de la Lliga. No de la Lliga de Campions, però entre la Lliga i el Mundial de Clubs hi ha dubtes de què prefereix la planta noble.
Doncs veurem què passa. Està cridant, això, de que el Mundial tingui gairebé...
És molta pasta,
Sí, papa, però...
I a més és allò del prestigi aquest que obsessiona el Florentino.
Això sí.
De ser el primer que guanya, el primer títol.
No, escolta, que tant de guai fos el Barça, no ho dic com un menyspreu, al contrari. Com us imagineu, i us prego brevetat perquè vaig tardíssim, com us imagineu el que passarà al Madrid després d'aquesta segona revolcada amb el Barça? Igual que la primera, que molt soroll i després res...
Sí.
Igual,
Ja t'ho dic ara. Sí. A no ser que avui amb el Celta passi alguna cosa, que no crec.
El calendari que tenen...
El calendari...
Les Palmes... Bé, es va estar en benèvol, el calendari.
Les Palmes i Salzburg a la Champions, crec,
sí,
no?
Sí, sí. Ho tenen bastant coll avall. Ho tenen bastant coll avall. Jo crec que es recuperaran. Hi haurà el megàfon de que si Vinícius meti un gol, que si Mbappé no sé què, tal. No crec que hi hagi massa problema. El problema el tindran quan vinguin a partir de març els partits, de veritat, si no han millorat molt.
Bé, i que encara s'han de classificar per la... És veritat que tenen el partit del Salzburg, que si el guanyen en principi es classificaran, però ho han de...
No, jo crec que es classificaran, però hauran de jugar una eliminatòria.
No, això segur.
Hauran de fer el play-off.
Això segur. Sí. Mireia, com t'ho imagines tu?
Jo igual, jo no veig grans canvis. És a dir, jo tinc la sensació, que potser m'equivoco, que per molt que vagin les coses mal dades a Madrid... Jo no prevec canvis fins a final de temporada.
No pinta, David? Ja ho deies, que Ancelotti no tocarà.
No. Jo crec que no. Jo crec que no fitxaran a ningú al mercat d'hivern. És veritat que només s'ha mogut peça pel tema d'Arnold, però el Madrid té bastant clar que el Liverpool no vendrà i que, per tant, Arnold arribarà al Madrid la propera temporada amb la carta de llibertat. I bé, s'acaba la temporada dignament, i si no hi ha cap davallada a la Lliga de Campions, Ancelotti acabarà el seu periple com a tècnic blanc el 30 de juny i segurament s'intentarà la incorporació de Xavi Alonso. Però repeteixo, en principi, quan preguntes avui a la planta noble sobre el futur de Carlo Ancelotti, s'extranyen i no entenen la pregunta, perquè de moment no està en dubte la continuïtat de Carlo Ancelotti.
Llevat que els torni a tocar el Barça a la Copa o en qualsevol escenari relativament proper. I és que jo avui pensava, clar, és que si a l'entrenador del Barça el Madrid li hagués fotut un 4-0 i un 5-2 amb 2 mesos de diferència, potser no ens el miraríem amb la mateixa cara, però és veritat que Ancelotti té un crèdit que...
Perquè fa 6 mesos va ser campió d'Europa.
Clar. No, i perquè...
Ho ha sigut alguna vegada més, també.
Sí, crec que és l'entrenador que té més Champions, si no m'equivoco. En fi...
És l'entrenador amb més títols a la història del Real Madrid.
Sí.
No és poca cosa.
Sí, no hi tant. David, alguna cosa més?
Res més. Que aquí tothom pendent del partit aquesta nit. Tot el que... Santi ha explicat ara perd validesa en el cas de ballar d'aquesta nit amb el Celta de Vigo.
No desconnectis.
No confia ningú.
No hi confia ningú. No desconnectis el telèfon perquè si passés demà...
Home, però algun, si l'equip no comença bé, algun xiulet s'escaparà en el Bernabéu.
Sí, sí,
eh?
Això deia el David.
No? Bé, sí.
David, abraçada, gràcies.
Adéu.
I gràcies.
Un segon.
Gràcies al Santi Jiménez, al Jordi Grau i a la Mireia Vera.
Un plaer, gràcies.
Agradable tarda de poc debat i molta Copa del Rei. A la Lliga, Sergi Andreu, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
L'Espanyol obre demà jornada, rebent el Valladolid a Cornellà.
Sí, tornem a estar amb el mateix escenari de la setmana passada, pitjor, perquè només val la victòria, aquesta vegada més que mai. Demà a Cornellà serà una olla a pressió, s'han venut més de 7.000 entrades. L'afició, dita avui Manolo González, és fonamental perquè l'equip continuï a primera. El que també seria fonamental és que l'equip guanyés després de 5 jornades sense fer-ho. El Valladolid, el rival, és penúltim amb 15 punts, un menys que l'Espanyol. La importància del partit, la que ha expressat avui a la sala de premsa Manolo González.
Importante porque es un rival directo, importante porque mentalmente en situación anímica para nosotros también es importante. También refrendar partidos y momentos que hemos hecho buenos, que hemos merecido más, pues intentar ya que de una vez se nos ponga de cara. Y sobre todo es un partido que hay que saber jugarlo. Hay que saber jugarlo como hicimos la primera parte de Valencia, la primera parte de Leganés, que es lo que nos va a llevar a ganar. Intentar no perder esa situación de control del partido, a evitar que el rival nos haga situaciones y a que las hagamos nosotros mucho más que el rival.
Una victòria que probablement trauria l'equip de la zona de descens. Fa massa setmanes que l'Espanyol és a les últimes posicions i això, Manolo González, creo que es importante porque donaría un nou estat d'ànim als jugadors.
Sí, toda ayuda. Al final hemos tenido opciones para poder salir. Pienso que en partidos que hemos hecho hemos merecido algo más y podíamos haber salido. No ha sido así. Y bueno, salir al primero moralmente ya te da un golpe bueno de cara pues incluso a la afición, a nosotros, porque verte fuera, aunque sabes que no estás salvado, lógicamente, pero verte fuera ayuda. Y pienso que anímicamente sería un empujón bueno para ir a competir el siguiente partido.
Per cert, que podria debutar, si és que finalment el poden inscriure, el davanter Roberto Fernández. Encara no ho està. Manolo confia que a partir que demà el puguin inscriure. Bé, avui s'ha desfet en elogis, el tècnic cap a aquest davanter, jove, andalús, diu que finalitza molt bé dins de l'àrea, que té velocitat d'execució i capacitat de sacrifici. Un perfil de davanter que la plantilla ara mateix diu que no té.
Doncs a veure si fa molts gols que l'Espanyol els necessita.
Per cert, que ja és oficial i un Uber ha marxat,
No el trobarà falta.
No, aquest segur.
A ningú.
Si voleu anar a aquest Espanyol Valladolid, demà a Cornellà, els tres primers que truquin al 93-207-474 s'enduen una entrada doble per aquest partit. Gràcies, Sergi.
A vosaltres.
Una pausa i bàsquet.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Només a Capravo, marcapropistes, estalviadors i marquistes. Fans del tomàquet triturat bàsic de 800 grams per 98 cèntims o del sabó per rentar plats a mà, Berteroski de 600 mil·lilitres per 1 euro amb 10 cèntims.
Estalviadors i marquistes, només a Capravo, marcapropistes.
A les nostres rebaixes no tenim talles, ni cues, ni aglomeracions. La nostra oferta és simple. Entendre-hi més, pagar molt menys. Suma't a les rebaixes del periòdico. Un any de subscripció per 67... 24 euros! Només per rebaixes. Només a El Periódico.
Moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat mal entesa.
Potser pensen que han de durar molt de temps i han d'estar
com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, sí. No sé per què.
Sí, sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edat juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Temps pel bàsquet. Avui m'estic menjant tots els separadors. És el Trias and Roll, que comença passant per Girona. Xevi, no s'ha acabat, queden 13 minuts gairebé, però ara gairebé que ho tenim fet, eh?
Sí, és el moment aquest que es pot trencar definitivament el partit, perquè l'Uni està guanyant de 23, recordeu que hauria de guanyar de 13, per tant encara som 10 de marge, 63-40, 2-56 pel final del tercer quart, queda un quart, però comença a fer molta olor que l'Uni serà quart finalista.
Doncs efectivament, l'Uni camí dels quarts de final, això sí, no haurà de fer l'ànec com va passar en l'últim quart precisament a Hongria. Fins ara, Xevi.
Fins ara.
Hola, Ernest Macià, Jordi Trias, Xavi Ballesteros, bona tarda.
Hola, hola, bona tarda.
Pendents del que passa a Girona, també pendents del Barça, que ahir Ernest va derrotar el Panathinaikos, tot un campió d'Europa vigent al Palau Blaugrana, en una molt bona segona part, després d'arribar al descans amb dubtes, i en definitiva... En pocs dies, arran de la derrota a Girona, que semblava que feia tocar fons, l'equip ha reaccionat, ha reconduït la classificació per la Copa i també està obtenint bons resultats a l'Eurolliga.
Sí, ha millorat, ha millorat. Venia un mes de gener complicat, tenint en compte que al desembre doncs, ja havien començat a saltar alarmes i venien el Mònaco i el París a fora, Panathinaikos a casa, jugaves la Copa. Bé, la Copa no la tens garantida, has de guanyar diumenge al Bilbao. Però d'on estàvem, a on estem, i amb aquest calendari, bé, poc s'ho imaginaven, i el Barça ha començat a defensar millor, en alguns moments a passar-se millor la pilota, però evidentment els problemes de direcció de joc, diguem-ne, persisteixen, i bé, s'observen millores a nivell defensiu i potser alguna coseta més al creixement d'algun jugador, però encara s'està lluny del que es pot estar.
Perquè ara que dius això de la direcció de joc, no consta que estigui fet sí. cap reforç per substituir Neto.
Sí, sí, que s'està buscant i que segurament aquest mes de gener el tindrem.
Bueno, es va parlar d'un jugador que estava a Turquia, Fats Russell o una cosa així, pot ser?
Sí.
I què? No, aquest no és, eh?
Bé, doncs era un dels noms. De fet, era un jugador que portava acumulant 25, 30, 40 punts i és un dels noms, però el Barça busca extracomunitat, vull dir, jugadors Cotonou o europeus.
Jordi, coincideixes amb l'Ernest que una de les claus per aquesta millora del Barça és la defensa o en trobes d'altres?
No, en trobo d'altres, o sigui, ja fa una setmana, si us en recordeu, parlàvem bastant de veure si havia sigut un punt d'inflexió, un bon partit que va fer el Barça, i no ho va ser. Ara, en canvi, hi ha bastants motius per pensar en que sí ho pot ser, finalment, no? Només per la defensa, que també, però sobretot també pels rivals que el Barça ha guanyat. El partit de Girona ha semblat que ha sigut com un rebot, sí. Ha guanyat a la pista de Mònaco, ha guanyat abans la pista de París, i va fer un gran partit, sobretot defensiu, com comentava Jordi, contra el Panathinaikos, que és l'actual campió d'Europa. O sigui, què ens demostra això? Que el Barça, si vol, pot, perquè són grans rivals. Ara falta tenir aquesta regularitat que no ha tingut, i sobretot el nivell defensiu, si l'augmenta, i més amb l'arribada de Metu, que és un jugador que ha durat molt des de que ha tornat, hi ha opcions a tenir esperances amb aquest equip.
Valles, com ho veus?
Jo dic que, evidentment, les de Mònaco, la de Panathinaikos, són victòries molt importants i contra equips de prestigi de molta qualitat, però jo el que dic és que el punt d'inflexió és la victòria del camp del Gran Canària. No? Allà jo crec que hi ha una alliberació absoluta i crec que fins i tot, deixa'm dir, que hi ha una alliberació de Joan Peñarroya de dir, escolta'm, estic aquí, estic al límit. Estic al límit, o sigui, m'estic jugant al càrrec.
Sí, sí.
I per tant vaig apostar pels que jo crec que s'hi deixaran la pell, no? No posarem casos de jugadors que no estan jugant, i fins i tot ahir Anderson juga de titular, juga 4 minuts i no juga més. Per tant, jo crec que aquí també està bé que el Joan hagi fet un cop de puny sobre la taula de dir, confio en aquests.
Bé, li tocava fer-ho perquè és que li va al coll. Si no d'això, doncs, vaja, encara ara corre cert perill, tot i la millora de l'equip. Parlant de la Copa, el Barça i el Manresa, Ernest, si no em corregeixes, guanyant aquest cap de setmana, en l'última jornada de la primera volta, seran els dos a la Copa, eh?
Sí, vaja, si el Barça guanya, però el Saragossa també, i el Saragossa doncs clava una pallissa al seu rival de, no ho sé, de 50 punts, doncs potser hem de fer números i mirar a veure qui ha aconseguit un més menys superior, però vaja, que en principi el Barça ho té bé i el Manresa sí. Si guanya, doncs, a la penya va la Copa, però la penya juga a ser cap de sèrie. Per tant, serà un partit d'electricitat estàtica forta, perquè el Ballesteros sap que Manresa a la penya li tenen ganes i, a més, aquesta vegada hi ha un pretext, eh?
Doncs sí. Per cert, Xavi, que la penya va guanyar ahir a Canàries, que és una victòria que no saps com interpretar, perquè fa setmanes que la penya està virtualment eliminada de l'Eurocup, però no matemàticament, i encara continua en vida.
Sí, jo crec que això és el que li està donant una miqueta de... És la dinàmica, eh, Jordi? Jo crec que la dinàmica de l'equip ara és tan bona que inconscientment, no dic que no treballin, eh, però inconscientment les coses els estan sortint i fins i tot guanyen a la pista de Gran Canària. Per classificar-se haurien de guanyar els tres partits que queden i que el Wolves o el Besiktas només en guanyin un dels tres que han de jugar. Per tant, continua sent molt complicat, no? Però no hem d'oblidar que el Joventut porta 8 victòries als últims 10 partits a l'ACB, sí, que s'ha classificat per la Copa, i que aquesta dinàmica que porta l'està arrossegant també a Europa.
Hem d'estar molt contents per la penya. És que al final, si ho recordem, no fa gaire, parlant de que la penya estava bastant malament, o molt malament.
A l'inici de temporada, recordo preguntar-li al Valle si corria perill d'animar.
Correcte. Sí, correcte. I ara mateix està sent el millor equip català de la Lliga ACB. Està classificat per la Copa del Rei, és l'únic català que ho està. Ha fet partits boníssims, sense anar més lluny. El dia del Palau va fer un partidàs, entre altres, però jo recordo el Palau perquè vaig veure un equip que va creure en la victòria en tot moment, va sortir al Palau a guanyar, no a jugar, que molts rivals que teòricament són inferiors al Palau se'ls hi fa llarg. No, la penya va anar a guanyar i va creure en la victòria en tot moment, i finalment es van portar un partit que també se li havia portat molt complicat. Per tant, ara mateix, no només de joc, sinó de mentalment, estan al seu prime.
Doncs divendres el Barça torna a tenir cita a l'Eurolliga, rep l'Efes d'Istanbul al Palau. Evidentment ho podreu seguir a l'Eurolliga al Tot Gira amb el Macià Lloberes i companyia, i al cap de setmana aquests dos partits clau pel Manresa i pel Barça per si a la Copa. Tant de bo la setmana vinent, quan tornem a reobrir el Tries en Rol, ho fem amb tres catalans classificats per la Copa. Xavi, com deixem el partit a Fontejau?
Pràcticament igual, perquè s'ha aturat molts minuts per una lesió, a priori sembla que greu, d'una jugadora del Pets, Ismail Begovic, 67-44, més 23, encara 46 pel final del tercer quart.
Encara queda molt. Ara tornem, Xavi.
Molt bé.
Gràcies al Jordi Trias, a l'Ernest Macià i al Xavi Ballesteros. Una abraçada.
A vosaltres, fins ara.
I a Sant Mamés hi ha hagut gol de l'Atlètic Club, gol d'Òscar de Marcos, empata, per tant, l'Atlètic. Ara mateix, al minut 60 gairebé de partit, Atlètic Club de Bilbao 2, Osasuna 2, mentrestant a Noeta no es mou el marcador, 2-1, favorable a la Real Societat davant el Rayo, minut 55.
Encara podrem anar a Sant Mamés.
El Dakar, el tot costa.
Amb Damià Aguilar, des de l'Aràbia Saudita.
El Dakar és a punt d'acabar-se. Queden 60 quilòmetres cronometrats de l'etapa de demà, que haurien de ser un tràmit amb més dunes. De Daniel Sanders en cotxes i Jacint Alragi en cotxes. Daniel Sanders en motos i Jacint Alragi en cotxes. Són els campions virtuals, però, evidentment, cal acabar. Damià Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el motorista de la Garriga, Edgar Canet, és a punt d'acabar el seu primer Dakar, que era el primer objectiu, només que s'ha superat.
Ho té tot de cara per acabar vuitè de la general absoluta i guanyar la categoria Rally 2.
Molt motivat, la veritat. És que ara venia pensant, mentre veníem cap aquí al campament, i dic, hòstia, que demà acabaré, si tot va bé, acabaré el primer Dakar. O sigui que molt content. Si m'arriben el primer dia, que avui arribaria aquí, que demà queden 60 quilòmetres. Si aniria 8 a la General, primer Rally 2, la veritat és que no m'ho creuria i estic molt content.
L'etapa d'avui la marca la boira, que endarrereix la sortida i provoca algun enfrontament entre pilots de motos. Al final, etapa retallada a 150 quilòmetres. Victòria de Tosha Sharaina, però insuficient per superar Daniel Sanders, del qual el separen 9 minuts.
Un segundo puesto no está nada mal. Por supuesto que todos cuando salimos de casa queremos ganar. Lo hemos intentado hasta el final. Hemos tenido de todo. Seguro que él también ha tenido problemas, pero contento. No sé, hace 3 años estábamos luchando por venir a correr y ahora estamos luchando por la victoria, entonces muy contento por eso.
I a les quatre rodes tenim nou canvi de líder, els catalans amb sort diversa.
Als cotxes hi ha molts pilots empipats perquè n'hi ha que han fet l'etapa sencera de 275 quilòmetres a les dunes i n'hi ha que els han neutralitzat a les 3 de la tarda per poques que quedessin tirats de nit al desert. I segons com plantegin les compensacions a la General, hi haurà més queixes segur. Etapa per al suec Ekström, mentre el saudit Al Raji recupera el liderat i té 6 minuts sobre el sud-africà Lategan i 22 minuts sobre el suec. El qatarià Nasser Al-Attiyah estava avui moix, incapaç de veure's al podi. Nani Roma ha tornat a trencar i demà gastarà el segon comodí per poder prendre la sortida, però el privilegi del podi final no és per ell. Qui va camí de tancar un Dakar brillant és Nando Jubany, segon de la categoria de dues rodes.
Jo crec que jo estava molt espantat perquè quan hem començat hi havia unes dunes que jo no les he fet mai a la meva vida. Era com pujar a Montserrat i tornar a baixar de cop. Hi havia baixades de 300 metres. Com que sortíem tan endavant, el que els altres dies ens han perjudicat, que ens posaven a darrere, avui ens han posat a davant per putejar-nos i ens ha anat a favor.
Entre els catalans, el copilot Dani Oliveres és setè, però si mirem només pilots, Pau Navarro és 19è. A la seva categoria Challenger, el de Llagostera, té un podi molt ben guanyat. La particularitat de la dotzena i darrera etapa de demà és que fan sortides massives, amb 3 quilòmetres plans perquè tothom trepitgi a fons i després més dunes. El final d'etapa serà en aquest bivac del no-res, on tothom renega perquè no hi ha cobertura de telèfon mòbil i ha de sortir a la carretera i fer 10 quilòmetres per trobar aquesta cobertura i poder trucar a casa. C'est le Dakar, mon ami.
Doncs demà el Damià haurà de buscar la cobertura com pugui per informar-nos d'aquest final de Dakar. I l'última pedalada del Tot Costa ens porta a saludar el company d'ICAT FM, el Frank Lluís Giró. Hola, Frank, bona tarda.
Bona tarda, Costa.
Per explicar-nos que ja som al tram final del concurs que ha de triar la cançó oficial de la Volta a Catalunya 2025.
Sí, de fet, ultimíssimes hores per votar, perquè demà divendres al matí els experts d'ICAT ja revelaran el resultat final i faran pública la cançó guanyadora, la que ha de ser, com tu bé deies, la banda sonora oficial d'aquesta Volta a Catalunya 2025, que pinta tan bé amb gent com Vingegaard, com Roglic, com Enric Mas, com Miquel Landa. Vaja, que hi haurà molt de nivell un any més a les carreteres catalanes amb el pilot pedalant amunt i avall, i esperem que també hi sigui a la cançó. Les tres finalistes fan prou patxoca. Aquesta que sona és la primera, que és la Chloé, que ha presentat una mena de mambo accelerat que ens pot recordar, per exemple, el despetxar de la Rosalía. Jo ja em vaig mullar aquí fa unes setmanes i em torno a mullar. Vull que aquesta sigui la cançó guanyadora, perquè seria, per fi, la primera veu femenina posant veu a la cançó oficial de la Volta. No n'hi ha hagut cap en les quatre anteriors edicions, que se les han emportades totes homes, per tant, ja tocaria. Però mira, anem a les altres dues. La segona és de Dan Peralbo i El Comboi.
Competeixo contra mi mateix per èxit permanent. Per descansar, sisplau, que me falta l'air.
Home, fa més... No vull condicionar, però...
Però si més el que he condicionat jo ja, directament, tio.
Sí, exacte. Jo estic amb el Fran Lluís, directament.
Gràcies, Sònia.
Té més ritme de volta a la primera, això és un pèl...
Val a dir que Dan Peralbo i El Comboi tenen la proposta més consolidada de les tres, per tant, ens imaginem que com que això és obert a votació popular, pot ser que hi hagi molta gent que hagi anat per aquesta via.
El fandom d'en Peralbo igual condiciona, bé.
Correcte, i atenció, flipeu amb la curiositat, perquè la tercera proposta és de Borrisol, i en Borrisol és en Red, que és el guitarrista de Dan Peralbo i El Comboi. Es marca una mena d'Ayuso pedalant per Pogacar, que d'alguna manera no sap si el que busca és l'èxit propi o sumar a l'èxit del seu líder, en aquest cas de Dan Peralbo. Borrisol.
Haurem de seure a parlar, vine una
estona al sofà. Puc oferir-te sopar. Pensant les coses...
És un bon intent, però clarament ens quedem amb la primera, Chloe.
Per cert, recordem que queden molt poques hores per votar i que entre tota la gent que participi a la moguda posem en joc, atenció, un abonament doble per anar al Cruïlla 2025. Caram. I un mallot signat per l'últim guanyador de la Volta Ciclista a Catalunya, és a dir, un mallot de la Volta signat per Orrei Tadei, el millor ciclista de la història. Caram. Un mallot que potser d'aquí uns anys valdrà una pasta. No, ja, per tant, ni ja, que sigui per
ja,
això,
ja, ara, sí, sí.
Intenteu. Sí, sí, però imagina't que passin 30 anys, eh?
Sí, sí. Bé, ja no sé on serem d'aquí 30 anys. Demà, el guanyador de la... La guanyadora, pinta, d'aquesta cançó de la Volta. Frank Lluís, gràcies.
Vinga, que vagi molt bé.
Minut mal comptat i les 9. Tornem a puntejar-ho, Xevi. Minut i resultat. Com deixem la remuntada de l'Uni?
Comença l'últim quart, més 20 per l'Uni, 67-47.
Gràcies, Xevi. Feina gairebé encaminada, tot i que falten 10 minuts. Sònia, remata-ho.
Doncs ho rematarem amb els resultats que hi ha en joc a la Copa del Rei. Els partits Reial Societat 2, Rayo 1, minut 63 de partit. I a Sant Mamés continua l'empat entre l'Atlètic Club i l'Osasuna, també empat a 2. Recordem que la Copa del Rei són a partit únic, però sí que hi ha pròrroga a diferència de la Supercopa. Per tant, veu veurem si aquí a Sant Mamés si arriba o no a la pròrroga o algun dels dos equips marca. I recordem que a 9:45 hi ha el Madrid-Celta.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano i el Xavi Vall al control central, també el Michael Matas. Gràcies a vosaltres, sobretot, per ser-hi, com cada vespre. Tornarem demà a les 7. Veurem si amb el Madrid viu a la Copa. Ernesto, i l'Atlètic s'ha complicat prou la vida, eh?
Vaya trajín que hay aquí, ¿no?